L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. Aquesta salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament posem en sintonia des de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a divendres, som a 22 de gener. Com cada dia, obrim aquesta repassada a l'actualitat introduint-la a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui ens estarem parlant de la Comunitat Europea que investiga la concessió de la indemnització per la plataforma Castor. La indemnització donada pel govern espanyol, la investigació sempre arran de la reclamació liderada per SECOT. La comissió demana informació al govern espanyol per esclarir si es tracta d'una ajuda d'estat indeguda. Comencen els treballs d'una auditoria a l'Ajuntament de Deltebre amb la intenció d'analitzar la realitat econòmica i també la gestió ètica i administrativa dels últims anys de mandat. Amposta el Partit dels Socialistes demanarà en una moció al ple del proper dilluns que es retiren els pals de llum i telefonia provisional que hi ha a la ciutat i que signifiquen un perill per a la ciutadania. I el moviment veïnal de la Nacional 340 portarà la petició de la gratuïtat de la AP7 al Congrés dels Diputats. Ahir dijous, novament, es va fer un triple tall de protesta a l'Ametlla, les Cases i Vinaròs per 16a setmana. I el Premi Sant Jordi de Santa Bàrbara complix enguany 25 anys, un premi literari dedicat enguany a la narrativa i amb una dotació econòmica de 300 euros. El termini d'admissió d'originals es tanca el dia 11 de març, divendres. Amposta i el Poblenou del Delta celebren aquest cap de setmana la festa de Sant Antoni. Ho fan amb diferents activitats lúdiques i religioses. I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui divendres, temps també per a l'agenda esportiva, parlarem d'handbol femení aquest dissabte i després de 5 partits imbatut, l'Amposta d'handbol femení es juga a la segona posició davant del Castelldefels. I també la capital del Montsià serà aquest cap de setmana l'escenari de la primera regata bandera catalana per a 8 amb timoner, una prova novedosa en la qual hi participaran més d'un centenar de remers. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades, temps i actualitat d'este divendres que de seguida comencem a desenvolupar aquí a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La Comissió Europea investiga la indemnització que va aprovar el govern espanyol per a Escal UGS pel cessament d'activitat de la plataforma Castor arran de la reclamació que van interposar l'any passat la patronal SECOT, el Centre Metal·lúrgic i el Consell Intertèxtil Espanyol, segons declarava en el dia d'ahir a l'Agència Catalana de Notícies el president de SECOT, Antoni Abad. Abad recorda que les tres organitzacions van interposar la reclamació l'estiu del 2015 i que ara han rebut una notificació de la Comissió Europea on se'ls explica que s'ha requerit informació al govern espanyol sobre la concessió, cosa que per a la patronal indica que veuen indicis que l'actuació no ha estat l'adequada. En aquesta comunicació, la Comunitat Europea explica que ha demanat informació al govern espanyol i que aquest ha de respondre abans de mitjans de febrer. Un cop ho facin, la comissió explica a la SECOT que analitzarà la informació que els facin arribar i demanarà informació addicional si ho considera necessari. La Comunitat Europea va registrar la reclamació de les tres organitzacions el juliol del 2015 i ara ha notificat que després de debatre el tema al mes de novembre ha fet arribar aquesta queixa al govern espanyol i li ha requerit informació sobre la concessió analitzada. Antoni Abad, president de la patronal, valora positivament el fet que la Comunitat Europea hagi requerit aquesta informació al govern espanyol i considera que el tema de fons és la possible ajuda indeguda de l'Estat. El govern espanyol, recordem, va aprovar una indemnització de 1.350 milions d'euros per a la constructora per cessament d'activitat. La denúncia presentada defensa que el govern espanyol va infringir presumptament l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió que prohibix les ajudes d'Estat a empreses. En el seu moment, l'equip d'advocats dels denunciants ja van explicar que el pagament de la indemnització es va aprovar un cop la instal·lació ja estava construïda i quan s'havien d'iniciar els treballs d'explotació. D'altra banda, van apuntar que ni l'Estat ni la constructora, ACS, van tindre en compte els informes de risc sísmic associats a una plataforma gasista, especialment en la zona de la costa entre el Delta de l'Ebre i Castelló. Per això, van argumentar que l'interès de l'Estat i d'ACS era el negoci derivat de la simple construcció de la infraestructura sense tindre en compte la posterior explotació. El president de SECOT ha criticat que aquesta actuació es convertisca en un cost afegit en la factura dels consumidors, tant particulars com empreses, que des d'aquest mes de gener estan pagant part de la indemnització a través del seu rebut del gas. Això no pot ser, lamenta Antoni Abad, quan actualment ja tenim uns preus que són de rècord. En este sentit, Abad es mostrava crític amb el cost energètic a l'Estat espanyol, ja que assegura estar pels núvols en el conjunt del context europeu. El president de la patronal, Vallesana, denuncia que, com la del Castor, hi ha decisions polítiques de molts governs dels dos colors que acaben pagant finalment els consumidors. A més, explica que hi ha conceptes insòlids que s'incorporen a la factura del gas, mentre que d'altres que hi haurien d'aparèixer, com ara el transport elèctric, no hi són. El resultat acaba sent una energia molt cara i això va en contra especialment d'un territori tan manufacturer com és Catalunya i en especial la comarca del Vallès. Davant d'això, Abad insta a seure's i parlar per tal de trobar la manera d'aconseguir que les empreses no hagin d'assumir aquests alts costos i que siguin competitives. Escoltem les declaracions del president de SECOT anunciant l'inici d'aquesta investigació del cas Castor en el si de la Comissió Europea. Antoni Abad.
Tres entitats, una de les quals és CECOT, ens va semblar, després de que tot això no era gens fàcil jurídicament, que hi havia una via que era una reclamació davant de la Comissió Europea. Per tant, confirmar-li que va ser acceptada a tràmit, tema molt important, i que l'última novetat que sabem és que està en fase d'investigació per part de la Comissió Europea i que la pròpia Comissió Europea ens ha fet saber que en aquesta fase d'investigació, citat, diguem-ho així, en el govern del Reino d'Espanya, que informi al respecte d'aquest rescat, perquè diguem-ne que el tema de fons és el possible ajuda indebida d'Estado.
El president de SECOT, Antoni Abad, denunciava també l'augment del preu de la factura a partir d'aquest 2016 com a conseqüència de la indemnització abonada per l'Estat a causa del projecte Castor.
A partir d'aquest mes de gener, tots nosaltres, en la nostra factura, com a ciutadans, la particular i a casa, i en els comptes de resultats de les empreses, aquest mes se'ns afegeix un cost afegit. Doncs això no pot ser quan ja tenim preus rècords i quan hem de trobar altres solucions, perquè necessitem generar activitat empresarial, econòmica, que tingui marge i que doni aquestes possibilitats de creixement.
Evidentment, l'anunci de la Comissió Europea d'aquesta investigació per la concessió de la indemnització del govern espanyol a l'empresa promotora del Castor també ha estat molt ben acollida per part dels membres de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia. I així ho explicava la seva portaveu, Cristina Reverter.
Bueno, des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia valorem molt positivament que la notícia apareguda ahir mateix als diaris, als mitjans de comunicació, pel que fa que la Comissió Europea ha decidit investigar la concessió de la indemnització de la plataforma Castor arran d'una reclamació que va presentar la patronal CECOT. La patronal, el que alegava principalment, també havíem mantingut altres contactes per enviar-los la documentació que pensàvem que era interessant a l'hora que ells poguessin també presentar aquesta denúncia davant la Comissió Europea, constitueix, creiem nosaltres, també una infracció important del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que prohibeix de forma expressa les ajudes d'Estat a les empreses particulars i privades. En aquest cas, l'ajuda d'Estat ha estat perquè també l'Estat valga la redundància, ha actuat com a avalador, com a finançador d'un projecte que no complia precisament els estàndards que des de la Comissió Europea, des de les institucions europees, se defensen, com és l'aspecte ambiental i, sobretot, també un finançament que ha resultat que repercutirà finalment a la tarifa o al rebut del gas que este mes de gener acabarem pagant. Valorem molt, amb molta satisfacció aquesta notícia. Nosaltres també estem esperant que ens responguen a la denúncia que vam presentar el passat mes de juliol, una denúncia davant la Comissió Europea i una petició davant del Parlament Europeu. I a banda també tenim una reclamació que vam presentar en la mateixa línia davant la Direcció General de la Competència, precisament posant fil a l'agulla al que seria per a nosaltres una actuació que requereix també la inspecció de les institucions europees, perquè estem parlant no únicament de diners dels espanyols, sinó també de diners de tot el conjunt de ciutadans de la Unió Europea, perquè a fi de comptes són recursos públics.
Eren les impressions de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, el moviment d'oposició al projecte Castor. Era Cristina Reverter qui ho explicava. Tanquem este bloc informatiu parlant del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que la propera setmana, concretament per dilluns que ve, anuncia visita a les Terres de l'Ebre, una visita en la qual, i entre d'altres temes d'agenda, hi ha prevista una reunió a les 9 del matí al Parador de Tortosa amb representants del Banc Europeu d'Inversions per tractar les qüestions relacionades amb el Castor. Més tard, a les 11, està prevista al mateix parador també una altra reunió, en este cas amb representants de la plataforma en defensa de l'Ebre. De totes dues trobades, el síndic ha anunciat que posteriorment compartirà amb els mitjans de comunicació una roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes de Tortosa.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara del Tebre, municipi on comencen els treballs d'una auditoria a l'Ajuntament amb l'objectiu, la intenció d'analitzar la realitat econòmica i també la gestió administrativa i ètica dels últims anys de mandat en aquell consistori. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Amb l'objectiu de realitzar una anàlisi precisa i exacta de la realitat del consistori, l'Ajuntament de Deltebre ha començat aquesta mateixa setmana els treballs d'una auditoria econòmica i financera de comptes, una auditoria de la gestió administrativa i una auditoria ètica en base als darrers anys de mandat. L'objectiu és conèixer la situació econòmica i financera de l'administració, però aquesta auditoria va un pas més enllà, analitzat amb un informe due diligent i un informe forensic, certs expedients d'obres públiques, de serveis de subministrament o de responsabilitat patrimonial. L'alcalde Deltebre destacava que l'auditoria ha de permetre realitzar una diagnosi transversal sobre quina és la situació actual i real de l'Ajuntament de Deltebre en tots els sentits. Lluís Soler.
Una auditoria que té tres parts. Una part econòmica, és a dir, la part econòmica, que al final la part econòmica és la menys important, perquè en els informes d'intervenció que ens demana el Ministeri cada trimestre, doncs això ja està. Per tant, tot això no cal encarregar una auditoria per això, però sí que per atendre el marc econòmic sí que és veritat, doncs que hem d'atendre l'ajust, no?, i la validació que la part econòmica està correcta. La part de gestió, que és que agafarem doncs, tots aquests expedients que pensem que no s'han portat com s'haurien de portar o aquests expedients que pensem pues, que poden hi haure una sèrie de dubtes de gestió i els auditarem en la seva vessant tècnica, econòmica i jurídica. I en això deriven dues coses. L'informe de legalitat, l'informe due diligence i, si s'escau, si veiem que hi ha coses que no estan bé, pues, entra la part de l'informe forensic, que és una segona fase després de l'informe due diligence que et permet, pues, si veus que no està bé, pues, haver d'assumir responsabilitats en tot allò que no estigui bé. I la tercera part és l'auditoria ètica, que això no es fa mai, no es fa mai, però penso que per a innovar i per a modernitzar l'administració local en el temps que estem de desafecció ciutadana, pues, és important l'auditoria ètica. Però sobretot el gruix del 80% de l'auditoria és la part de l'auditoria de gestió, que volem saber pues, en els últims anys certs expedients, com s'han portat, com han anat, i si s'han de fer pues, peritatges tècnics, pues, s'hauran de fer i s'haurà de fer el que toca perquè la ciutadania estigui tranquil·la de que les coses s'han fet com toca i si no s'han fet com toca pues, haurem d'assumir les responsabilitats que toca.
L'auditoria va a càrrec de Crowe Howard, una empresa multinacional amb molts anys d'experiència en aquesta tasca que té una de les seves seus a la ciutat de Barcelona. Està previst que els treballs s'allarguin durant els propers 3 mesos i que els resultats es coneguin abans abans de l'estiu.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap a Amposta. El Partit dels Socialistes de la capital del Montsià demanarà en una moció presentada al proper ple de dilluns que ve que es retiren els pals de llum i de telefonia provisional que hi ha a la ciutat i que signifiquen un perill per a ciutadans i també vehicles. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els socialistes d'Amposta demanen la retirada dels pals de telefonia i de llum instal·lats provisionalment a la via pública. En una moció que portaran al ple del proper dilluns, reclamen que es faci en 3 mesos i que es procedeixi al soterrament de les línies. Els diferents pals instal·lats al llarg de la ciutat són un perill no solament per als ciutadans, sinó també per al trànsit. Així ho explicava el portaveu dels socialistes a l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Miró.
Sí, portem en este ple de dilluns una moció en el sentit que el seu dia les companyies de subministrament d'energia, tant d'elèctrica com de telefonia, van sembrar, per dir-ho d'alguna manera, tot el poble de pals de llum d'una manera provisional, i jo crec que han passat prou anys com perquè l'Ajuntament s'impliqui i els faci retirar, perquè és un perill tant per als vianants com en per damunt de la cera, perquè molts estan col·locats per damunt de la cera, com pels vehicles perquè també estan a la calçada. Jo crec que ja és hora de que el retiren, i a més la moció que nosaltres presentem és perquè sigui, evidentment, d'una manera immediata.
Els socialistes volen que la retirada es faci en un temps màxim de 3 mesos i, en cas de que no sigui així, que se'n derivi una sanció econòmica.
Informatiu Emotiu.
I un divendres més és notícia el moviment veïnal que continua lluitant i reclamant la gratuïtat de l'autopista AP7 com a única solució per solventar el col·lapse circulatori i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340 al seu pas per les nostres comarques. Ahir dijous a la tarda, per 16a vegada, el moviment veïnal celebrava aquests talls de carretera a l'altura de l'Ametlla de Mar, a les cases d'Alcanar i també a Vinaròs. El moviment portarà la petició de gratuïtat de l'autopista al Congrés dels Diputats. Serà concretament de la mà del diputat per Tarragona d'En Comú Podem i alcalde d'Altafulla, que també és membre del Pacte de Barà dels alcaldes afectats per la Nacional 340, Fèlix Alonso. L'ofensiva veïnal vol presentar una proposició no de llei que reclame la gratuïtat de la AP7 al Congrés tan aviat com es forme govern a l'estat espanyol, a Madrid. Per forçar el posicionament dels partits, el moviment ha començat a demanar reunions amb els líders de les formacions polítiques que tenen representació a la Cambra Baixa Estatal i busquen la complicitat del govern del País Valencià. I així ho explicava un dels portaveus del moviment veïnal des de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, que explicava que es demanarà als partits que facin públic el seu posicionament sobre aquesta qüestió, sobre la gratuïtat de la AP7 al Congrés dels Diputats. Llorenç Navarro.
Nosaltres, a banda de denunciar com han fet, com demanar investigació de les inversions que ha fet Foment, de com funciona el Plan Penta, com estem demanant tot això, també demanem que ara s'emullen de veritat quan aquestes paraules aniran al Congrés, quan allí volem saber la resposta de tots els polítics, però ara des de dalt de la cúpula. Ara pensem que ha arribat el moment, la nostra tasca que estem fent dia a dia, nosaltres els ho hem demostrat, que som conscients, que som constants i que sabem el que volem. Este nou govern que té que sortir dels possibles pactes que hi haguen, volem que un condicionant dels pactes sigui la AP7 gratuïta. I ara és un moment per això.
Com dèiem anteriorment, ahir dijous, novament el moviment veïnal va tornar a dur a terme aquest triple tall de carretera per 16a vegada, per 16a setmana, i a més incorporen a la campanya Prou gent jove que explicarà la problemàtica de la sinistralitat en aquesta carretera nacional als centres escolars del territori.
L'actualitat diària a l'informatiu Emote.
Obrim pàgina a propostes culturals. Parlem del Sant Jordi de Santa Bàrbara, que enguany complix 25 anys. El premi literari, que enguany està dedicat a la narrativa i que té una dotació de 300 euros. El termini d'admissió d'originals s'acabarà divendres 11 de març. L'obra guanyadora es donarà a conèixer el dia 8 d'abril. Des de la Plana Ràdio en té tota la informació Josep Roig.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ja ha fet pública la convocatòria del Premi Literari Sant Jordi, que enguany arriba a la seva 25a edició. El premi està patrocinat per l'Ajuntament i té una dotació econòmica de 300 euros per a l'obra guanyadora i 60 per a l'exèrcit local que es convoca paral·lelament. El regidor de Cultura Planer i alcalde de Santa Bàrbara Alfred Blanc recordava que al decurs d'aquests 25 anys el premi ha patit alguns canvis, i és que cal recordar que des de la seva creació l'any 1992 es convocaven tres premis, narrativa, poesia i assaig. Els premis de narrativa i poesia es convocaven anualment i el premi d'assaig cada dos anys. Els reajustaments econòmics van obligar a replantejar la periodicitat dels premis i finalment el 2012 es decidia que es convocarien bianualment, un any poesia i assaig i l'altre, com enguany, narrativa.
Bueno, si enguany és el 25è concurs, per tant, està més que consolidat ja, és un concurs que quan jo vaig arribar a l'Ajuntament ja estava bastant instaurat, i, bueno, i durant tots aquests anys pues, l'hem anat continuant, i bueno, sí que ha patit alguns petits canvis. Bueno, tots sabem que a nivell econòmic pues, mos va afectar el pressupost, i llavors pues, bueno, el canvi més destacat d'aquests 25 anys jo diria que és pues, bueno, que primer es convocava tots els anys, o sigui les tres modalitats, i ara pues, ho fem bianual, un any narrativa, que és el que toca enguany, i l'altre any assaig i poesia.
Les obres que aspiren als premis han de ser originals i inèdites i escrites en català amb una extensió màxima d'entre 20 i 30 pàgines, i s'han de presentar 4 còpies adjuntant suport digital i sense signar. El termini d'admissió d'originals acabarà el divendres 11 de març i l'obra guanyadora es donarà a conèixer el 8 d'abril. Les bases de la convocatòria es poden consultar completament al web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Els primers anys de la convocatòria, les obres guanyadores eren publicades cada dos anys. Actualment, i tal com recordava el regidor de Cultura, les obres guanyadores queden tutelades durant un temps per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que podrà procedir a la seva publicació si ho creu convenient o retornar l'obra al seu autor.
Los que no surten guanyadors se retornen automàticament. I els que surten guanyadors queden a baix la tutela de l'Ajuntament, diguem-li, no? Perquè si l'Ajuntament decidís publicar, pues és quin té la preferència, no? Per a fer-ho. Si al cap de passat un temps no es publica, pues, bueno, se retorna al propietari, que de vegades mos ha passat, que algun guanyador ha dit, pues mira, estic fent un recull faig compte de publicar-ho. Bueno, pues si nosaltres no fem intenció de publicar-ho, pues se li autoritza i se li retorna perquè ell pugui fer el que bonament creu.
Blanc explicava que la participació al concurs, al decurs d'aquest quart de segle, ha estat majoritàriament d'autors ebrencs i de l'àrea de Barcelona i puntualment d'altres territoris de parla catalana.
Gràcies, Josep. I parlem ara de la celebració de Sant Antoni, que aquest cap de setmana hi ha prevista tant a Amposta com al Poblenou del Delta. Serà tant demà dissabte com passat demà diumenge, quan hi haurà diferents actes lúdics i religiosos. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Dissabte i diumenge celebra la festivitat de Sant Antoni als Tres Tombs, tant a Amposta com al nucli de població del Poble Nou del Delta. De fet, Sant Antoni començarà dissabte al Poble Nou del Delta, on hi haurà rostida, hi haurà també ball durant el dia i, naturalment, la benedicció dels animals. Serà diumenge quan aquesta activitat es celebrarà a Amposta, així ho explicava el regidor de festes Ramon Bel.
Missa, benedicció dels animals. Això, a més, amb la col·laboració, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, dels amics dels cavalls, que són els que, bàsicament, fan l'acte, no? Perquè sense ells no tindria sentit. Amics dels cavalls d'Amposta i també, evidentment, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Poc més, la benedicció se donaran uns rosquets, que són els típics roscos de Sant Antoni.
Recordem que la benedicció es farà a una de les esglésies de la ciutat, concretament a l'església del Sagrat Cor, a la zona més nova de la capital del Montsià, i que els Tres Tombs recorreran els principals carrers de la ciutat.
Diumenge 7 de febrer i a les 12 de migdia, manifestació a Amposta. L'Ebre sense cavalls és la mort del Delta. La plataforma en defensa de l'Ebre us necessita. Tornem-hi, diumenge 7 de febrer a les 12 del migdia. La concentració a partir de les 11:30 al Parc dels Xirivecs d'Amposta. A més, tindrem paella popular al pavelló Firal. Telèfon de reserves 650-77-19-47. 650-77-19-47. El preu del menú complet, 13 euros. Vine a passar un dia complet a Amposta. Manifestació a favor de l'Ebre. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Plataforma en defensa de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre.
Tota la gent de l'Ebre està ben unida.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Recte final del nostre temps d'informació i abans de la meteorologia, esport. Parlem d'handbol femení i ho fem perquè aquest dissabte i després de 5 partits seguits sense perdre, l'Amposta es juga a la segona posició davant del Castelldefels en un interessant partit, tal i com ens explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El femení de l'Amposta, de la divisió d'honor B de l'handbol estatal, prepara ja el partit que jugarà demà a la tarda al pavelló municipal d'Amposta davant del Castelldefels, jugant segon contra tercer classificat amb la possibilitat de que l'Amposta pugui empatar amb aquesta segona posició després d'una bona ratxa de partits, segons que explicava el president del club handbol Amposta, Javi Simón.
Partit important el que disputarem el dissabte enfront del Castelldefels. Castelldefels està classificat en segona posició i l'equip de l'handbol Amposta en tercer lloc. Important perquè si l'aconseguíssim guanyar, doncs empataríem amb ells en la segona posició. L'handbol Amposta portem una bona dinàmica els últims partits, en bons partits i resultats positius, i esperem que este fin de setmana, en l'ajut de l'afició, poguéssim treure aquest partit, que és molt important.
Un partit que servirà per poder continuar collint victòries. Recordem que les de l'Ebre, les ampostines, varen sortir victorioses en els seus enfrentaments, el Granollers, el Mislata, l'Oar Gràcia de Sabadell i el Puigi, i varen traure un punt de l'associació lleidatana.
Gràcies, Manel. No marxes encara perquè tenim més agenda esportiva per al cap de setmana, i és que Amposta està prevista que sigui, tant dissabte com diumenge, l'escenari de la primera regata bandera catalana per a 8 amb timoner, una prova novedosa en la qual hi participaran més de 100 remers. És així?
Dissabte, dia 23 i diumenge 24, s'organitza la primera regata bandera catalana en la modalitat de 8 amb timoner, 350 metres de velocitat, embarcacions entre el pont de la Nacional 340 al seu pas per Amposta, fins davant del Club Nàutic de la capital del Montsià. És aquesta primera regata bandera Lliga Catalana. Ens esperen 13 embarcacions i més de 100 en remers en una prova que serà força disputada. Així ho explicava l'entrenador del Nàutic Amposta, David Morales.
Bueno, doncs esta regata és la primera edició que fem. Consta de 4 regates de 350 metres a la que les embarcacions més ràpides, que és el 8 en timoner, se disputen una contra l'altra per a veure qui és la millor, no? La primera regata es va tindre que suspendre pel mal temps, que havia de ser Tortosa, i ara la segona regata és aquí a Amposta i les dues següents és a Banyoles.
És una competició força novedosa en la que participaran embarcacions tant de Barcelona com de Tarragona, també de Sant Carles de la Ràpita, de Tortosa i, per supost, d'Amposta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Imatges del satèl·lit que ens mostren fronts actius que estan tornant a fer ploure amb força a l'oest de la península Ibèrica, però sembla que no avançaran cap a casa nostra perquè reforça un petit anticicló a l'àrea del Mediterrani. Això sí, arribaran molts núvols prims. Es notarà més demà que no pas avui, amb un cel mig ennublat, entrenyinat, doncs, malgrat la presència de l'anticicló, sembla que aquest dissabte el cel pot estar mig tapat. Imatges del satèl·lit, aquests núvols baixos ubicats sobretot cap a la costa nord, i alhora l'arribada de ja d'algunes primeres pinzellades d'aquests núvols prims que avui poden anar en augment al llarg de la jornada, sobretot afectant el terç oest al llarg del matí, i a la tarda estarent-se una mica més amb cel variable. Malgrat la presència d'un cel una mica més entrenyinat, d'un sol més enterbolit, les temperatures en tendència a pujar, per tant, una mica més de suavitat durant les hores diurnes. Com veiem en el País Valencià i les Balears, també els núvols aniran arribant, amb núvols baixos sobretot al nord de les Balears, i pels propers dies es mantindrà aquest panorama d'anticicló a l'àrea del Mediterrani, fent de bloqueig als fronts que, com a molt, lliscaran per la zona del Pireu. Sembla que de cara al proper dilluns, dimarts, aproximadament, podria una cua de front generar alguns núvols en el Pireu occidental, però, bàsicament, pels propers dies, molt de sol i temperatures màximes cap amunt.
Com cada dia i de manera especialment interessant, sempre quan s'apropa el cap de setmana, també avui divendres arribem a l'hora de posar el punt i final i ho fem fent una ullada a la previsió meteorològica. Temps d'actualitat que avui, novament 22 de gener, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, tot i que això sí, amb la participació, la col·laboració de les diferents emissores municipals associades a MUTE i els seus serveis informatius a l'hora d'elaborar aquest temps d'actualitat que dilluns que ve novament tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUTE.